Són les 7.
La linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Què tal? Bona tarda. Com esteu? Benvinguts a la linterna COPE Catalunya i Andorra. Us acompanyarem, com sempre, fins a les 8 del vespre, moment en el que arribarà Ángel Expósito i tota l'actualitat d'aquest dijous 16 d'octubre. Un dia, per cert, passat per aigua en molts indrets de Catalunya i que també amenaça que a partir de demà també hi hagin aquestes pluges. Ara en parlarem d'aquí un moment del temps, però abans rep la salutació de qui et parla, la Montse Rodríguez, i d'algun dels temes dels quals en parlarem avui, com per exemple el tema de les escoles bressol privades, que han denunciat un cop més que Catalunya es troba a la cua d'Espanya en el finançament d'aquests centres. I què passa? Si això li afegim a que cada cop la natalitat és més baixa, doncs aquests centres cada cop estan més buits. Avui en parlarem amb el company Sergi Tor, que ens ho explicarà, perquè parlarà amb una família. Però abans que arribi tot això, anem amb el temps, la predicció. Demà divendres el dia començarà amb núvols i algun ruixat a la façana litoral i prelitoral, però amb sol al Pirineu. A partir del migdia, la pluja tornarà a agafar embranzida en forma de xàfecs que podrien ser localment intensos. Seran menys probables a Ponent, al Pirineu i arran de mar. La temperatura continuarà amb la tendència estable que ja arrosseguem des de fa dies. Moment per sortir a les carreteres per saber exactament quina és la situació, si hi ha algun tipus d'incidència. Des del Servei Català del Trànsit ens informa Eduard Sánchez. Bona tarda.
Hola, bona tarda. De moment, a aquesta hora ens queden aturades a la C58 entre Montcada i Ripollet en sentit Terrassa i també uns 2-3 quilòmetres a Montcada en sentit Barcelona. A més, al voltant del nus de la Trinitat encara hi ha molta circulació, especialment afectant l'entrada per la B20, per la Pota Nord entre Santa Coloma de Gramenet i el nus, i també la ronda litoral de Barcelona en sentit Besòs entre Sant Adrià i la zona de Bon Pastor. A més, també hi ha força volum en aquesta ronda de Prim a Moll de la Fusta, en els dos sentits de la marxa, i a la ronda de dalt de Diagonal a Vallcarca en sentit Besòs. És tot. Bona tarda.
Gràcies, Eduard, per la informació des del Servei Català del Trànsit i, com sempre diem, precaució a les carreteres. I atenció, perquè este es el momento idóneo para lanzar esta noticia dirigida especialmente a empresarios y empresarias de pequeñas y medianas empresas. Ahora puedes contar con un directivo o director creativo ejecutivo de reconocido prestigio trabajando codo a codo contigo. Brand Capital ha hecho posible que pymes con carácter y visión consigan una ventaja competitiva al nivel de las grandes firmas sin ser una multinacional ni una marca de moda. ¿Quieres ganar posición, diferenciarte sin disfraces, crecer sin perderte, vender y además hacerlo bien? Pues piénsalo, si quieres más información, en brandcapital.es.
La linterna.
COPE Catalunya y Andorra.
Estás informado.
Si quieres mantener tu colesterol
lejos,
ten cerca Divecol Forte, con una fórmula equilibrada a base de extractos de plantas y fitoesteroles vegetales que con una ingesta diaria de 800 miligramos ayuda a mantener los niveles de colesterol en sangre. Divecol Forte de
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
COPE Catalunya y Andorra.
Apreciados clientes y amigos, desde Pinter y Pintegran queremos reconocer que sin vuestra ayuda y la confianza al entregar vuestras piezas a pintar no podríamos ser lo que somos. Estos motivos hacen que nuestros equipos y los nuestros sean una integración total de ayuda y responsabilidad en beneficio de todos. Muchas gracias por todo esto. Te lo dice Carlos de Pinter, el amigo de todos.
Doctor, sueño con una cocina preciosa, con un horno con cámara y una placa con extractor integrado que no hace ruido. ¿Qué es?
Es el síndrome de los Miele Cooking Days, con hasta un 15% de descuento en electrodomésticos de cocina.
Necesito la receta.
Solo hasta el 23 de octubre en distribuidores oficiales, tiendas Miele y Miele.es. Una vez Miele, siempre Miele.
¡Ay! Mira, en Galerías del Tresillo tienen un 30% de descuento.
Ya.
¿Y te lo financian todo?
Ya.
Sin intereses y sin gastos de apertura.
Ya.
¿Vas a dejar el móvil y escucharme?
Perdón, estaba comprando el sofá en la nueva web de Galerías del Tresillo, que además tiene miles de productos y entrega express. ¿Ves cómo te escucho?
Ya, ya. Galerías del Tresillo.
El 29 de octubre, 20 Minutos celebra su 25 aniversario en Barcelona con una entrevista al alcalde Jaume Collboni y una mesa redonda posterior sobre la evolución y el futuro de la ciudad. Solicita tu invitación en eventos@20minutos.es.
No todas las tardes son iguales. Esta tiene algo especial.
Las llamadas comerciales o de spam resultan siempre molestas. ¿Pero por qué nos siguen llamando si hay una ley que lo prohíbe? Pues hoy en día hay nuevas técnicas de selección de personas y en ocasiones hay que pasar auténticos casting para acceder a un puesto de trabajo. Aunque parece ciencia ficción, ese es el objetivo que tienen un grupo de científicos investigadores. Uno de los mayores saltos en la historia de la robótica. Dotar a la máquina de imaginación.
Con Pilar García Muñiz, de 3 a 7, La Tarde de COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Si tus paredes pudieran hablar, te dirían:
¡socorro!
No dejes que tus paredes se deterioren por un problema de humedad. Si con las humedades te las tienes que ver, la solución es Murprotec. Pide tu diagnóstico gratuito en el 900-102-103 o en murprotec.es.
Murprotec.
L'idea és avançar cap a un futur més sostenible, amb mesures com els ajuts a projectes d'innovació tecnològica Green d'Acció per mitigar l'impacte del canvi climàtic des de les empreses. Catalunya lidera. Un pla per recuperar el lideratge econòmic de Catalunya. Informa't d'aquesta mesura i d'altres a gem.cat/Catalunya lidera. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
Cada tres llars d'infants privades es plantegen tancar i el 75% ha reduït plantilla per la caiguda de les matriculacions. Segons Educació, en els últims 20 anys han tancat un 38% de les llars privades, 4 de cada 10, i a l'actualitat la xifra a Catalunya es mou sobre les 400. Motius: la gratuïtat infantil de 2 anys als centres públics, sumat al descens de la natalitat, que provoca la caiguda de les matriculacions. En centres privats de Catalunya reben 800 euros per alumne i any, que consideren insuficients i que reclamen que s'equiparin a les que reben els centres públics, de 3.200 euros. Hi ha 2.400 euros de diferència per alumne any, el que provoca que hi hagi un 30% de places d'escoles bressol privades lliures. Avui a la programació de COPE Catalunya i Andorra parlem d'aquesta situació i ens fem diverses preguntes. S'hauria d'ampliar les ajudes a les escoles privades de les llars d'infants? Està reconeguda l'oferta privada que complementa la pública per la demanda de les famílies? La Ruth Baques, portaveu de l'Associació de les Llars d'Infants a Migdia COPE, avui ens ha explicat que la diferència econòmica ha provocat efectes dramàtics per la viabilitat de les llars d'infants.
La situació del sector és dramàtica, però com que no tenim tractors com els pagesos, no podem venir a tallar la Diagonal. Però la situació és dramàtica perquè l'administració de Catalunya menysprea l'educació 0-3 de tal manera que gosa ofegar un sector que està donant servei des de fa molts anys sense tenir un reemplaç per la part pública.
L'associació creu que la política i la seva voluntat perjudica l'oferta privada i mantenen la seva funció de complementar l'oferta global amb la pública. Ruth Baques.
El govern de Catalunya té el 60% i els ajuntaments tenen el 60% de places de 0-3. Però l'altre 40 són les llars d'infants privades. Però tot i així, som el coco. O sigui, tant és que els nens es quedin sense escola. L'important és poder dir que l'educació 0-3 a Catalunya és gratuïta, i això és mentida. Estem endavant d'un infrafinançament, perquè sí que és veritat que hi ha una petita subvenció de no arribar a 800 euros a I2, a I1... i 0 és una mica menor, per nen i curs.
L'associació ha anunciat que emprendrà mobilitzacions per denunciar la seva situació i la falta de suport públic. Es tracta d'un sector on el 94% de les titulars de les llars d'infants privades són dones d'una edat mitjana de 51 anys. En el cas de la Conchi, per exemple, que des de fa 26 anys amb una sòcia, és la responsable de la llar d'infants d'Esparreguera i avui ens ha explicat les seves dificultats a migdia COPE Catalunya. La seva llar d'infants disposa de 41 places i aquest estiu ha patit una davallada de matriculacions i la Conxi i la seva sòcia ara han fet de tot per poder continuar obrint.
Però justament aquest hem tingut una davallada d'alumnat que, clar, ens fa trontollar molt la nostra existència. Sí que, clar, que aquí a aquesta escola som dues sòcies, doncs què fem? Doncs agafem rols que potser no són els que fèiem abans, com és, doncs, bueno, encarregar-nos de tot el que és l'extra, de la part més nostra. Fer la neteja, oferir, doncs, un servei de cuina que ofereix l'escola, doncs, no tenim cuinera, ho fem nosaltres.
El desig de la Conxi és continuar i admet que l'ajuda de 800 euros per infant any és insuficient pel cost actual.
El que passa que, clar, per mi és molt justet, les famílies amb 800 euros, que a més arriben molt tard, imagino que si realment valoren el factor econòmic, doncs marxen a la pública, perquè allà és gratuït, llavors 800 euros no et dona per quasi res.
I ara volem marxar al carrer a la búsqueda d'aquestes famílies amb nadons per matricular-se a les llars d'infants. Què pensen? Ho volen fer? S'estima més públic o privat? Sergi Tor, bona tarda, on ets?
Doncs sí, mira, molt bona tarda, Montse. Som aquí, doncs, a la ciutat de Lleida i aquí passejant ens han trobat amb una parella que és pares molt recents. Tenim aquí a la Paula, a la seva mare. Hola, Paula, bona tarda.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Dos meses, ¿no?
Dos meses,
¿qué has de decir? Muy bien.
Sí, el lunes.
Vale, enhorabuena.
Gracias.
Vale, y te planteas a Paula de cara a los próximos meses, no sé a qué edad, llevarlo, en este caso, a tu bebé, a una llar de infantes de 0 a 3 años de educación, ¿o no?
Sí, sí, nos lo planteamos porque, bueno, para empezar, nosotros no somos de aquí, de Lleida, entonces no tenemos abuelos, tíos o familiares que se puedan quedar con el peque. Entonces, en cuanto termine mi permiso de maternidad, lo cogerá mi marido el suyo, y en cuanto termine el suyo, que será como para abril más o menos, pues tendremos que dejarle en un jardín de infancia.
Por cierto, introduzco ahora otro tema, ¿eh? ¿Estáis satisfechos con los permisos de paternidad y maternidad o creías que se habrían de ampliar a más semanas?
Bueno, sí, claro, yo como madre, por mí fenomenal que se amplíen a más semanas, que por lo menos, no sé, hay otros países europeos que, contando el del padre y el de la madre, llegaron a un año. Para mí sería maravilloso que poder tener al peque con nosotros un año, independientemente de que tú luego como madre quieras que tu hijo vaya a una escuela infantil, pues para que se relacione con niños antes de que cumpla ese año, pero al menos que te den la oportunidad de que tú como madre puedas tenerlo en casa un añito.
Bueno, y vamos a las escuelas infantiles de 0 a 3 años.
Sí.
Las que son privadas en Cataluña se quejan de que están infrafinanciadas, de que reciben muy poca subvención. Ustedes van a tener la posibilidad de ir o bien a una pública, si encuentra plaza, o una privada, ¿no?
Sí, lo que pasa es que la pública no tenemos posibilidad, por lo menos para este año, porque las inscripciones tienen que hacerse entre abril y mayo, y para esas inscripciones tienes que aportar unos documentos como es el certificado de empadronamiento y el registro civil. Y el niño nació en agosto, entonces imposible, porque el niño no estaba empadronado porque no existía como tal, ¿sabes? Así que para este curso el peque no tiene posibilidad de entrar en una escuela pública, así que no nos queda otra que mirar una privada para abril.
Y en la privada sí que quizá como afectados sí que pedirían que hubiera también ayudas, ¿no? Porque,
sí, claro,
porque hacen la cobertura,
claro,
también a las públicas.
Eso es.
¿Cómo lo
eso
ves?
Es. Sí, no lo veo. Bueno, lo veo fenomenal, que debería ser así. Sobre todo por eso, porque si los padres tenemos que incorporarnos al trabajo y tenemos la necesidad de que esté el pequeñajo en una escuela infantil, por lo menos que sea un poco más asequible.
Si tuviera que tuviera esta complementariedad,
eso,
¿no?
Es.
Claro, porque las públicas tienen estos requisitos que ustedes no pueden acceder.
Efectivamente.
Muy
así
bien.
Es.
Muchas gracias, ¿eh?
Y
que vaya muy bien.
Gracias.
Para ti también, para ustedes es importante, ¿no? Esta educación de 0 a 3 años,
sí,
que reciba
para
su bebé, aparte
sí,
de luego.
Sí, por lo menos, claro, sí. El niño tiene que relacionarse con otros niños, creo que esa relación de niño con otro niño, o sea, gente de la misma edad, claro. Creo que es importante para su desarrollo y bueno, pues porque no solo tienen que estar, bajo mi punto de vista, con el padre o con la madre, que luego, si existe la mamitis o la papitis y no, el niño tiene que relacionarse y tiene que volar desde pequeñito, independientemente de que luego tú quieras pasar más o menos tiempo con él o puedas pasar más o menos tiempo con el pequeño.
Muy bien, Paula, muchas gracias.
Gracias, gracias. Gracias, buen día.
Doncs aquest és un testimoni que han pogut recollir aquí a la linterna de la cadena COPE. Clar, molts no poden anar, evidentment, a les, com molt bé ens ha explicat la Paula, per les seves característiques a la pública, pels requisits d'empadronament. Han d'anar obligatòriament a la privada i, evidentment, també exigeixen doncs, que hi hagi aquest finançament pel seu cost, perquè al cap i a la fi també aquestes places privades estan complementarietat l'oferta pública. Montse.
Gràcies, Sergi Tor. Continuem a la linterna de la COPE Catalunya i Andorra.
¿Se puede entrar en una casa con Movistar ProSegur Alarmas?
No.
¿Y se puede robar?
Si no has podido entrar.
Es verdad.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar ProSegur Alarmas también la notan ellos. Está conectada con la policía 24 horas y responde en menos de 20 segundos. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Movistar ProSegur Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
Seminuevo Ocasión Plus.
Te compra, te vende.
Seminuevo.
14.000 coches.
Seminuevo.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves. Seminuevo. Ocasión Plus.
¿Sabías que la Coca-Cola que tomas se fabrica aquí, en España? El próximo lunes, la tarde en COPE, se cuela en la sede de Coca-Cola para contarte cómo funciona una compañía que lleva más de 70 años formando parte de la sociedad española. Recuerda, la tarde en COPE con Coca-Cola. No te lo pierdas.
Les assegurances de salut s'encareixen just quan més es necessiten. Les persones grans veuen com les primes pugen notablement amb l'edat, fins al punt que moltes han de reduir d'altres despeses per poder mantenir la cobertura. L'augment es produeix en un moment en què la sanitat pública pateix una pèrdua de qualitat i llargues llistes d'espera, fet que empeny molta gent a buscar alternatives privades. Les companyies asseguren que els increments responen a criteris tècnics i a l'augment dels costos mèdics, però les associacions de consumidors denuncien que aquestes pràctiques penalitzen els més vulnerables. A més, algunes asseguradores arriben a rebutjar clients d'edat avançada o a no renovar-los la pòlissa si han fet servir massa el servei, amb el conseqüent increment de casos d'angoixa o ansietat que creen aquestes situacions. Avui ho hem analitzat a Rere COPE Catalunya i Andorra amb el doctor Laureano Molins, a qui ha escoltat la Mar Huerto.
Sí, el doctor Laureano Molins alerta de l'impacte emocional que provoca tot això a la gent gran, el fet de perdre el seu metge de confiança. I és que l'assegurança de salut es torna més inaccessible precisament quan més la necessiten en aquestes edats on són més vulnerables.
Quanta gent, no? Diu, escolta, he estat pagant tota la vida, he utilitzat més o menys aquesta assegurança, però ara que arribo als 65, 70, 75, em van pujant la quota 15-20% cada any, no? I clar, arriba un moment, ja he jubilat, no? Doncs tinc el problema que no la puc aguantar, no? I aquest és el meollo de la qüestió, no? Que realment, home, jo crec que hem de protegir a les persones quan arriben a les darreres dècades de la vida, no?
El doctor reconeix que el negoci assegurador, al cap i a la fi, és un negoci, però remarca que també és un servei. Per això no s'ha d'oblidar mai aquest col·lectiu i cal tenir en compte un factor clau dins de tot això. El sistema sanitari públic no està preparat per absorbir aquestes persones si perden la seva cobertura privada.
L'equilibri del sistema públic i privat a Catalunya funciona, i funciona molt bé. I llavors, doncs, clar, si aquest 30% de la població que avui dia elegeix el sistema públic, privat, passés al públic, bueno, peta. Vull dir que realment ja tothom els hi va bé que hi hagi aquest equilibri, no? Tant els que volen gaudir d'aquest sistema com de l'altre. Però clar, l'hem de protegir.
Per la seva banda, i sobre el tema, opina també en Josep Carné, que és el president de la Federació d'Associacions de Gent Gran a Catalunya. Un increment que descriu com a molt preocupant en el moment on més es necessita.
Realment és preocupant per nosaltres, perquè cada vegada ens van incrementant la quota cada vegada més. I aleshores et dones compte, i la reflexió que fas és dir, quan jo tenia la mútua o l'assegurança de salut contractada i era jove que l'autoritzava poc, pues, bueno, tenia els increments normals o pocs, però ara que realment sóc gran, que necessito aquesta assistència, resulta que m'ho estan incrementant moltíssim, no? Aquesta és la reflexió que fem. I dic, bueno, què faig? I dius, pues protestaré i em queixaré i diré, pues han donat de baixa. I diuen, pues fantàstic, si donen de baixa estaran superencantats, perquè segur que possiblement amb la quota que paguem a qualsevol mútua, segurament, si anéssim per una privada, hauríem de pagar molt més de la quota mensual.
A més, s'explica que si vas a contractar els serveis d'una mútua, segons quina edat, ja no te la contracten o fins i tot te la contracten amb uns serveis de molt mínims. Això, sumat també als temps d'espera que avui en dia també hi ha a la privada.
I també et dones compte que a la mútua privada cada vegada més també et dilaten més les visites. Mm. Abans eren molt... eren ràpides. Mira, en poques setmanes m'ho hem fet tot. Ara, no, a vegades demanes hora per un especialista d'una privada, d'una mútua, i està en un mes i mig a donar-te hora, no?
I és que actualment a Espanya hi ha 12,4 milions de persones amb una assegurança de salut privada, el 25,8% de la població, de les quals 1,8 milions han contractat la pòlissa a partir del 2020.
Gracias, Mar. Y a las 7 de la tarde, 21 minutos, te voy a pedir nada, un momentito, muy rápido, ¿eh? ¿Sabías que con el seguro de coche de Línea Directa tienes asistencia en carretera desde el kilómetro cero? Sí, desde el mismo momento en que sales de tu casa. Y si te cambias, te mejoran el precio de tus seguros directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. El valor de ser directo. Y ahora seguimos con la linterna COPE Cataluña y Andorra.
Estás escuchando la linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Ahora defender lo que es tuyo cuesta menos. Solo este mes tienes Legalitas a un precio inconformista. Aprovechalo. Llama al 900-100-662. Legalitas, no te conformes.
Este aire no enfría. Calor, sudor, no enfría.
Tu coche te está diciendo que lo traigas a Talleres Euromaster, donde sabemos mejor que nadie que lo que importa es que tu vehículo esté bien. Revísalo antes de viajar. Talleres Euromaster.
Amb l'arribada d'aquesta tardor, què passa? Doncs que comencen a baixar les termòmetres i a poc a poc la temperatura de dins de casa va baixant. És aquell moment en què penses que aviat tornaràs a posar en marxa la calefacció i et planteges si després de tants mesos apagada funcionarà correctament. Avui et volem explicar a la linterna de la cadena COPE què és el que s'ha de fer i què no per posar-la a punt amb l'ajuda dels amics de FEGICAC. I avui tenim el Ramon Ruiz, que és el cap de la Comissió de Gas i també de el reglament d'instal·lacions tèrmiques als edificis. Ramon, què tal? Bona tarda.
Què tal? Molt bona tarda.
Només ens en recordem del paraigües quan plou, no? I aquest és el cas també de les calefaccions. Només en pensem quan l'hem de posar en marxa, no?
Exacte. Bueno, és el que passa tots els anys, d'acord? ¿Vale? I el que hem de fer nosaltres per poder posar en marxa la nostra calefacció i poder tenir el dia és el que tu dius, no deixar-lo per l'últim moment, sinó fer les revisions que legalment toquen quan toquin, no només amb aquesta temporada.
Abans deia jo que parlarem de què s'ha de fer i què no, perquè a vegades volem fer nosaltres les coses fent malbé aquella calefacció, no? T'ho dic perquè hi ha gent que diu no, jo sé de todo, no? Com dic jo, el doctor Liendres, de todo sabe y de nada entiende. Però hem d'anar molt en compte. Per exemple, què és el principal en què ens hem de fixar amb el tema de la calefacció? Ara que obrim l'armari on la tenim, o la mirem a la cuina on la tenim, al safareig. Què és el principal? La temperatura? Mira com està el termòmetre?
Bueno, el principal que hem de veure per al tema de la calefacció és que la pressió del circuit d'aigua, perquè el que és la calefacció és un circuit d'aigua intern, tancat, estigui amb una pressió entre 1 i 1,5.
Sí.
O sigui, ha d'estar amb una pressió que normalment tenim aquest manòmetre que ja marca la zona verda, no? I tenim la zona més, la vermella, ja que això ja s'ha passat, no? Doncs aquesta és la pressió que hem de tindre entre 1 i 1 bar i mig.
Això es pot controlar nosaltres de manera manual a sota, per exemple, la meva caldera ho té a sota, o és una rosca?
Ah, exacte, no, és una... Normalment ara, amb totes les calderes noves que estan sortint, hi ha moltes que són digitals, hem de buscar la pantalla, però normalment és com tu dius, no? Justament sota veiem aquest rellotge, que és un manòmetre, i ens diu quina quantitat o quina pressió tenim al circuit, que ha d'estar sempre entre 1 i 1,5. Si ho tenim per sota, tenim un problema. Tenim un problema que segurament se'ns pararà. I si ho tenim per sobre, tenim també un problema, perquè l'aigua, quan s'escalfa, al ser un circuit tancat, puja de pressió i saltarà la vàlvula de seguretat.
Aquí és quan hem de trucar a una persona que en sàpiga, no? O una persona especialista en aquest tema.
S'ha de fer la revisió no només per posar-la en marxa amb aquesta temporada, sinó també perquè s'ha de fer un analitzador de fums, vale? S'han de mirar que aquesta combustió sigui una combustió correcta. S'han d'oblidar que la combustió produeix el monòxid de carboni.
Sí.
Aleshores, això és un gas que és letal. Si no combustiona correctament, podem tindre un problema. I és per això que un tècnic, almenys una vegada a l'any, ha de fer aquesta posada en marxa, ha de fer aquesta revisió, comprovar que aquest monòxid de carboni, doncs, el tenim a ratlla, el tenim als llocs que ha d'estar.
O sigui, importantíssim, el manòmetre aquest, que estigui entre 1,5, no? 1,5, més o menys, sí, 1,2, 1,5. Important, després el tema del fum que surt, i després coses que fem normalment és, quan engeguem els radiadors, és purgar el radiador. Això està bé fer-ho nosaltres o ha de fer un tècnic especialitzat? Ho dic perquè a vegades sentim allò de com si fos una bombolla, no?, que es cola dintre dels radiadors. Què passa? S'ha de purgar o no s'ha de purgar el radiador?
Bueno, s'ha de purgar el radiador, com hem dit, és un circuit tancat i hem de tindre aquesta pressió. Com que tenim una variació de temperatura, també tindrem una variació de pressió, i ens donarem compte perquè moltes vegades sentim un sorollet, no?, per la instal·lació. Diu, mira, ja la calefacció en marxa perquè sentim aquest borboteig, no?, que passa l'aigua. O ens apropem a un radiador i veiem que un radiador hi ha mig radiador o una part del radiador que no està tan calenta. Vale. Això vol dir que tenim aire al circuit. Què hem de fer? Doncs cada radiador té, a la part més alta d'aquest radiador, té un purgador. Hem de treure l'aire. Com se treu l'aire? L'aire l'hem de fer amb la caldera en marxa, vale? Perquè aquest circulador pugui circular tota l'aigua. Quan passa l'aigua, treurem l'aire, però què passarà amb el nostre manòmetre? Que perdrem aigua, perdrem la pressió. Aleshores, què hem de fer? Hem d'anar omplint a mesura que anem buidant, o millor dir, omplint la nostra instal·lació, hem d'anar posant-li més aigua, no?, perquè aquesta pressió estigui en el rango que ha d'estar.
Amb les calderes...
s'ha de fer.
Amb les calderes aquestes tan modernes, tenim la sort de que en qualsevol moment, si passa alguna cosa greu, es para automàticament, no?, la gran majoria.
Exacte. No només en les modernes, totes les calderes tenen les seves seguretats. Unes són més modernes, com bé tu dius, però totes tenen seguretats. En el cas de que tinguem una entrada del monòxid de carboni a la nostra estància, es tindria que parar. Si funciona la seguretat, es tindria que parar.
Uh-huh. A l'hora d'escollir una caldera, què és el que hem de mirar, Ramon? Què és el més important?
Bueno, el més important que hem de tindre en compte és l'estalvi. Avui per avui, amb una caldera de gas, només podem triar les que diem de condensació. ¿Vale? Aquestes calderes que diem de condensació és perquè tenen una eficiència o tenen un estalvi energètic d'un 30% per sobre de les antigues calderes. Mm-hmm. Avui per avui no podem posar unes altres, són les úniques que estan
autoritzades.
Mm-hmm. Autoritzades, exactament, i aquestes tenen un 30% d'estalvi respecte a les altres.
Uh-huh. I es veu molt a la llarga aquest estalvi, o comences a notar que gasta menys el poc de començar a fer servir aquesta caldera?
Bueno, sí, es nota la primera factura sempre que fem el que hem de fer, i el que hem de fer és no posar unes temperatures a 25, 26 graus, això és moltíssim. Mm-hmm. Hem de treballar entre 19 i 21 graus, com a màxim. 19, 21 graus. Per cada grau que nosaltres pugem d'aquests 21, l'estem afegint un 7% més de cost d'energia. Mm-hmm. Per cada grau. Aleshores, mm-hmm, normalment diem que ja ha d'haver-hi una diferència entre l'exterior i l'interior no més de 12 graus. Uh-huh. O sigui, si estem a 9 graus, doncs parlem d'aquests 21, no?
I a l'hora d'instal·lar-la, important que ho faci una persona que en sàpiga, Ramon, t'ho dic perquè hi ha gent que sap fer de tot i després, si això no està ben posat, tenim greus problemes, eh? No seria la primera vegada que escoltem si ha incendiat una caldera, ha sortit fum, no sé què. Personal autoritzat, no? Com saber que aquella persona és autoritzada, que té uns estudis o que de veritat o pertany, per exemple, al FEGICAT, en el cas com és el teu?
Exacte. Doncs el primer que hem de fer com usuaris sempre és adreçar-nos a la nostra zona. Segurament hi haurà algun gremi d'instal·ladors, ¿vale? El gremi d'instal·ladors, a la mateixa federació. Hi ha moltes bases de dades de professionals. Però sobretot, si ens trobem amb un instal·lador, demanar-li
aquesta acreditació, no?
Aquesta acreditació. Sobretot, quan se fa una instal·lació d'una caldera, el reglament d'instal·lacions tèrmiques d'edificis diu que hem de fer un certificat i s'ha de reclamar aquest certificat. L'usuari ha de reclamar. Ah. No, jo necessito que vostè em certifiqui aquesta instal·lació. Uh-huh. I aquí veurem si aquesta persona és o no és un instal·lador autoritzat, perquè potser dirà, no, és que jo no puc signar-li perquè jo no sóc autoritzat. S'ha de fer abans, lògicament.
Mm-hmm. Ho dic perquè quan també a l'hora de fer revisions anuals també hem de tenir en compte qui truquem i qui ho fa, no? Perquè també hem escoltat moltes notícies, sobretot a gent gran, de gent que es fa passar per revisor del gas, per exemple, i no és veritat, no? També molt pendents de qui fa aquesta revisió.
Exacte. Molt qui fa la revisió, i moltes vegades hi ha revisions que comporten una part econòmica molt petita, i aquí hem de sospitar. I aquí hem de sospitar, no? Per què tan econòmic. Però sobretot és amb el manteniment el mateix. El manteniment l'ha de realitzar una persona, una empresa que estigui autoritzada, i demanar-li aquest certificat del manteniment. O sigui, que l'han d'entregar conforme a tot el que s'ha fet, un checklist, i que aquesta empresa està autoritzada.
Molt bé. Quan pot durar una caldera, Ramon, diguem-ne que la tractem bé, que li fem la revisió, etcètera? És important, imagino, també l'aigua que li entra, no? Per exemple, jo he vist una zona, Castelldefels, que hi ha molta cal, i és veritat que cada cop que venen a l'any, un cop a l'any, i la netegen, és horrorosa la cal que es queda allà dintre, no? Imagino que també depèn de la duresa de l'aigua, no?
Clar, depèn de la duresa de l'aigua, i aquesta part, doncs una empresa autoritzada, un tècnic autoritzat, el primer que ha de saber abans d'instal·lar la caldera, no? Quina qualitat d'aigua tenim per poder oferir amb el client la possibilitat de posar un descalcificador o posar un altre element per no, per no fer malbé la caldera, no?
Uh-huh.
I a la pregunta que em deies de quan pot durar una caldera,
doncs, una vida, sí,
la caldera menys. La caldera pot durar 20 anys, 25 anys. La realitat és que no se fan molts manteniments, no tants com nosaltres voldríem, no? Uh-huh. I com diu la llei,
sí.
I estan durant una mitjana entre 12 i 15 anys.
Bueno.
Però una caldera ben mantinguda passa dels 20 anys amb total seguretat.
Uh-huh. A més és que es nota, per això jo des d'aquí faig una crida que la gent faci aquestes revisions anuals, a banda de que si veu qualsevol problema a la caldera, que no avisi al veí del costat, que potser té una altra professió, sinó que vagi a gent, a tècnics autoritzats, perquè estem parlant d'un lloc on es pot produir un incendi i que pot ser perillós, eh? És una bomba de rellotgeria si no està ben posada, si no està ben tractada, etc.
Exacte, i cada any tenim que, tristament, no, de sentir sí. les dades de que hi ha molt persones per inhalació de monòxid de carbono, no?
Mm.
Aleshores, si està ben mantinguda i ha passat les seves seguretats, ens donarem compte molt abans de que passi qualsevol cosa d'aquestes, de que aquesta peça doncs s'ha de canviar o què l'hem de fer, no? I és molt important perquè no és cap tonteria.
I tant que no és cap tonteria, perquè estem parlant d'un aparell que fem servir molt sovint i que si no està en les bones condicions, després malauradament passa el que passa. Jo t'agraeixo moltíssim, Ramon Ruiz, que és el cap de la Comissió de Gas i del Reglament d'Instal·lació Tècniques als Edificis, de FEGICAT, que avui hagis estat amb nosaltres. És un plaer saber que tenim bona gent professional i així ho fem saber cada any amb vosaltres, perquè sempre tenim aquella trucada, tant quan és que per temes de calefacció com és per tema de llum, aigua o gas, sempre us fem la trucada perquè sabem que sou gent bona i gent professional.
Moltíssimes gràcies.
Ramon, moltes gràcies per tot. Bona tarda.
Bona tarda. Adéu.
Una abraçada.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Bienvenido, este es tu programa.
La frontera entre gobernar y entretener se ha difuminado muchísimo. El Congreso es un reality show.
Reducir la sal para controlar la hipertensión. Se menciona el potasio.
Pero vas a estar ideal.
Ya lo hemos resuelto, que estábamos sí. en un sin vivir. Estábamos.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana.
Y así nos llamamos, Fin de Semana de la cadena COPE.
Con Cristina López Slichting.
Fruta leche Don Simón.
Leche y fruta, fruta leche Don Simón.
Ahora tres bricks de 3,30 a 1,20 euros. Don Simón, para beberte el mundo.
Me tienes contento. Este año te has pasado subiéndome el precio del seguro.
Pues yo me voy a la Mutua. ¡Contento!
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Saltas al vacío pensando que no tienes red. Necesitas liberarte de las nóminas, las hipotecas, los seguros, de pelear con todos y con todo. Aquí hay un banco que piensa en ti para que te dediques a aquello para lo que has nacido. Es Arquia Banca, el banco de los profesionales. Respira.
Securitas Direct.
Buenas, quería saber si su alarma puede conectarse para que nos proteja cuando estamos dentro de casa.
Claro que sí. Pueden conectar la alarma en modo parcial. Estarán protegidos mientras puede moverse libremente por su casa.
Ah, qué bien. Y con la cerradura inteligente que anunciáis, se acabó llevar llaves, ¿no? Porque tengo dos hijos adolescentes que las pierden cada 2x3 y siempre me toca cambiar la cerradura de la puerta.
Eso es. Pueden abrir con el móvil.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Teresa, ¿cuántos recuerdos me vienen a la mente cuando venimos a la casa de nuestros padres?
Vivimos tanto aquí.
Y ahora mira, cerrada.
¿Y si la alquilamos?
¿Y si los inquilinos no nos pagan o nos destrozan la casa?
No te preocupes, Teresa. Alquiler Seguro nos garantiza el cobro puntual de la renta el día 5 de cada mes.
Visita alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la reevolución del alquiler.
En Rioja llevamos 100 años viviendo el vino.
Me va esta tierra a sentir su fuerza y celebrar. Vivir el vino, soñar.
Vívete un Rioja.
Llámales torpes, vagos o indisciplinados.
Que no cunda el pánico.
Pero si tienes problemas...
¿Pero qué diablos ocurre ahí?
Mejor no les llames.
Dígales que entren.
Voy para allá.
Especial Loca Academia de Policía.
No quiero que ustedes se metan en los...
Las cuatro primeras películas. El domingo a partir de las 9:45 de la noche. En 13. La Linterna.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informado.
Estamos en La Linterna de COPE Cataluña y Andorra y nos acompaña Javier López. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Arianda López, ¿qué tal? Buenas tardes también.
Muy buena tarde.
Ambos abogados de Área Jurídica Global. Para aquellos que no sepan o es la primera vez que escuchan vuestros nombres y el nombre también de Área Jurídica Global, ¿qué es, Javier?
Pues Área Jurídica Global somos un despacho de abogados, tenemos 190 abogados en toda España, oficinas en todas las capitales de provincia, muy enfocados en defensa del deudor, ya sea empresa o persona física. Todas aquellas personas que tienen deudas y quieren salir de ellas, quieren renegociarlas y no pueden, no llegan a final de mes, que tienen problemas, tienen un abogado especialista en esos temas para ayudar a refinanciar deudas o a cancelarlas por ley. A través, por ejemplo, de la ley de segunda oportunidad o a reclamar abusos bancarios. Defensa del deudor.
Sí. ¿Desde cuándo existe la ley de la segunda oportunidad?
Hace 7 añitos. Uh-huh. Yo, de hecho, creo que Área Jurídica Global se puede definir como los soluciona problemas. ¿De qué? De todo. Todo lo que te pueda pasar en tu entorno, sobre todo si es económico, jurídico, somos los soluciona problemas. 7 años hace que existe esta ley y permite que la gente cancele el 100% de sus deudas. 100%. Uh-huh.
Seguridad Social y Hacienda incluido, a través de un pequeño plan de pagos de 15 euros al mes.
O incluso deudas que puedas deberle a un vecino, a tu madre, cualquier tipo de deuda.
Los préstamos, los avales de la empresa, los avales de un hijo que avaló, el hijo compró un piso y el padre avaló y ahora el hijo no puede pagar. Podemos cancelar también esa deuda que tiene ese avalista.
Yo siempre os lo pregunto porque hay muchas personas que dirán, suena fácil, pero a mí nadie o casi nadie me ha hablado de esta ley. Ahora parece que empieza un poco a moverse el tema. ¿Por qué no se ha querido hacer eco de esta ley?
Mira, yo me gradué, bueno, de hecho entré en la carrera el año que salió la ley. Y en toda la carrera, son 5 años, 2 de máster, son una locura, no me habló nadie de esta ley. Y he estudiado abogacía.
Y en una buena universidad.
Pues está muy bien, ¿no?
Sí, es que es un sector nuevo. Todo lo nuevo en el mundo jurídico, hasta que no hay jurisprudencia, pues no se implanta. Y luego, tristemente, no todos los abogados tienen esa visión de marketing para poder dar a conocer la normativa. Y tampoco hay medios de comunicación, y vuelvo a agradecer a COPE, que quieran hablar de esta deuda, porque de esta ley que ayuda a cancelar las deudas. Hay muchos medios de comunicación que posiblemente pues tengan patrocinadores que no les interesa que se hable de cómo una persona física puede cancelar la deuda o cómo una persona física puede asesorarse de los abusos bancarios. No a todos los medios les gusta hablar de esto.
Uh-huh. Bueno, a todos nos gustaría no tener que llegar a esa situación. Imagino que antes de llegar a esta situación de la ley de segunda oportunidad, la gente ha hecho como un peregrinaje, ¿no? Ha pedido ayuda en todos sitios, ha visto que no...
Hay de todo, ¿eh? Hay muchas familias que tienen mucha vergüenza de decir en alto que están pasando por un mal momento y en muchas ocasiones no lo sabe ni la hermana, ni la madre, ni la mejor amiga, ni y vienen al abogado, ¿no? Como confidente, como si fuera un cura, incluso.
De hecho, tenemos el derecho, tenemos el secreto de confesión, nosotros también.
Muy bien, muy bien. Como tiene que ser.
Entonces, no todo el mundo que viene ha pasado por todas las soluciones viables.
Mira,
a veces la última
solución... llamar al propio banco o pedir... El problema está en pedir a un banco una deuda para pagar otra. Como no puedo pagarla y soy buen pagador y me han educado a pagar, pido otra. Y claro,
o a veces te la dan sin que la ofrezcas.
Claro, tienes
con un
crédito
interés
al 10
abusivo...
y firmas otro al 15 para pagar el 10, matemáticamente estás pagando el crédito al 25. Y luego pides otro, que es más caro. Cuanto más caro, más fácil te lo dan al 25 y lo estás pagando al 50.
La bola.
Y claro, dices, ostras, si no puedo seguir adelante, pues hay una ley que te cancela todas las deudas, desde la primera a la última. Uh-huh. No puedes estar en ese bucle de pedir un crédito para pagar otro. ¿Cuándo te das cuenta? Cuando no te dan el último. Al no darte el último no puedes pagar nada, cae todo en cascada. Entonces, tristemente, muchas personas nos llaman cuando ya ha caído todo en cascada. Y otros, porque se enteran por los medios de comunicación, otra vez agradeciendo a COPE que nos deja hablar en este medio, y se dan cuenta de que no es necesario pedir un último préstamo. Puedo cancelar mis deudas y volver a empezar de cero, sin registros de morosidad, sin tener que perder mi vivienda, que la vivienda en ley de segunda oportunidad, si tiene hipoteca, no se pierde. Y bueno, pues hay muchas ventajas para ayudar a ese deudor. ¿Quién defiende al deudor? Pues un despacho de abogados especialistas en defensa del deudor, como es Área Jurídica Global.
Después de la pandemia os habéis encontrado, Ariana, Miranda, con muchos casos de gente que ha necesitado de esa ley para seguir adelante.
Sí, pero previamente a la pandemia también había muchísima gente. Yo creo que también esta ley ha tenido que nacer un poco por narices, ¿no? Porque al final tú pones la televisión, los bancos dan fallida, ¿no? Se les salva, o sea, se les paga el rescate. Ah, muy bien, vale. Hay un escándalo de que hay políticos que roban, ¿van a la cárcel? No. Entonces la gente al final, ah, vale, y yo pagando deudas, y aquí como un tonto, como
y
tal.
Y nadie me ayuda.
Claro.
Bueno, vamos a recordar que tenéis un número de teléfono, el 900-73-0906, 900-73-0906, ahí podéis llamar, os van a atender. Ellos son como en New York, están las 24 horas trabajando para atender a vuestras llamadas y sobre todo ayudaros con esta ley de segunda oportunidad. Arianda López, Javier López, abogados de Área Jurídica Global, gracias y gracias por todas aquellas personas a las que ya habéis ayudado. Gracias.
A vosotros.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de Cope para escucharlos cuando quieras.
Esto es el Tertulión, tiempo de juego. Este es el tramo de opinión más influyente de la radio deportiva española.
Entra ya en cope.es.
Mira, este es el sonido de la nueva normalidad en Catarroja y frente a mí. A una máquina que está retirando escombros de...
¿Te lo vas a perder?
Esto quedó completamente arrasado. Trasladana tenía un obrador, una panadería, y tuvo que cerrarla porque la riada arrasó todo. ¿Cómo ha sido de difícil abrir esto?
Las ayudas que nos han llegado pues no han sido las adecuadas.
Alberto Herrera, cada mañana en Herrera en COPE.
Junto a Carlos Herrera y Jorge Bustos.
De lunes a viernes desde las 6.
Converses. Dissabtes de 12 a 1 del migdia des de l'Hotel Eurostars Gran Marina de Barcelona. Els personatges d'actualitat a Converses amb Carlos Losada. COPE Catalunya i Andorra.
Escoltant la linterna a COPE Catalunya i Andorra i per totes aquelles persones que sempre després que acaba el programa ens truquen i ens diuen escolta'm, aquesta entrevista que heu fet a tal hora, m'agradaria tornar a escoltar-la o m'han dit que heu fet una entrevista de tal tema i m'interessa, doncs és molt senzill. Ja sabeu que tenim xarxes socials, tant X com Facebook, que és COPE Catalunya, i també podeu, a banda de que estan penjades en allà totes les coses que fem, aquí a COPE Catalunya i Andorra també teniu la plana web de COPE Catalunya i Andorra. És senzill, eh? Te'n vas al teu servidor, poses COPE Catalunya i un cop allà, doncs busques el que vols escoltar des de notícies que tens l'última hora, com també tota l'actualitat i tots els àudios dels programes que fem aquí des de Catalunya. És possible que, per exemple, aquest programa d'avui dijous, a aquestes hores, a les 7:47, alguna persona l'estigui escoltant ara a les 4 del matí, per exemple, no? Quan es lleva al dematí o quan va a treballar, diu, vinga, va, em poso la ràdio i em poso el podcast que es porta tant. I està molt bé perquè és una manera també de tenir audiència a altres horaris d'altres persones que no poden estar just en el directe que estem nosaltres. Així que a través de, recordo, COPE Catalunya, sobre la pàgina, te'n vas a actualitat o te'n pots anar als que són els podcasts. El que farem nosaltres serà una breve pausa per tornar d'aquí un moment per parlar de l'actualitat de l'última hora amb la Yolanda Bernal.
La linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
El càncer de colon suposa un important problema de salut pública. És molt important establir unes adequades mesures preventives i diagnosticar-lo de forma precoç. Clínica Servidiges ha obtingut el prestigiós segell de qualitat de la Joint Commission International. Disposem d'una unitat d'endoscòpia amb la tecnologia més avançada per realitzar l'estudi i cribatge del càncer de colon. Clínica Servidiges t'ofereix finançament a 6 mesos sense cost en la realització de les proves de prevenció del càncer digestiu. Truca'ns al 625 334 334.
El 29 de
octubre, 20 Minutos celebra su 25 aniversario en Barcelona con una entrevista al alcalde Jaume Collboni y una mesa redonda posterior sobre la evolución y el futuro de la ciudad. Solicita tu invitación en eventos@20minutos.es.
Mira, este es el sonido de la nueva normalidad en Catarroja frente al a una máquina que está retirando escombros de...
¿Te lo vas a perder?
Esto quedó completamente arrasado tras la Dana. Tenía un obrador, una panadería y tuvo que cerrarla porque la riada arrasó todo. ¿Cómo ha sido de difícil abrir esto?
Las ayudas que nos han llegado pues no han sido las adecuadas.
Alberto Herrera, cada mañana en Herrera en COPE.
Junto a Carlos Herrera y Jorge Bustos.
De lunes a viernes desde las 6.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego. De juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Tarda 50 minuts, l'interna COPE Catalunya Andorra, com dèiem, arriba el moment de l'actualitat i atenció perquè ja es poden vacunar de la grip i de la Covid totes les persones majors de 60 anys, col·lectius de risc i personal de serveis essencials com policies o professors. Ho poden fer sense cita prèvia en qualsevol centre d'atenció primària en horari de matí i tarda, de dilluns a divendres. I en alguns centres també els matins de dissabte. Yolanda Bernal, bona tarda.
Bona tarda, exactament. Es posen les màximes facilitats perquè l'objectiu és precisament aconseguir la màxima cobertura. La previsió de salut és que l'epidèmia de grip s'avanci aquest any entre 2 i 4 setmanes, arribant al pic a finals de desembre, i per això, com diu el secretari de Salut Pública, Esteve Fernández, és molt important vacunar-se com més aviat millor.
Familiar, a la feina, hi ha dues persones amb grip i jo no m'he vacunat, no? O tens el fill amb grip i, ai, jo no m'he vacunat, o viceversa. La vacuna immunitza i necessita un temps per crear les defenses. Si comencem avui, demà o la setmana que ve, estarem preparats quan, a finals del mes de novembre, principis de desembre o potser principis de gener, ens arribi el pic de l'epidèmia de grip i estarem més protegits. Per tant, no ens ho deixem per quan veiem la grip al nostre voltant.
Aquesta vacunació sense cita prèvia coincideix amb l'inici de la segona fase de la campanya, que inclou a persones d'entre 60 i 80 anys i d'altres amb factors de risc. Des del mes de setembre s'han administrat més de 350.000 dosis de la vacuna de la grip i prop de 240.000 de la Covid.
I compte enrere pel Club de Mar Sitges, que dilluns que ve haurà de cessar la seva activitat en compliment de la llei de costes. L'Enderroc estava programat pel 2 de juny per un recurs als tribunals el va paralitzar. Ara ja no es parla d'enderrocar, sinó de desallotjar, però els propietaris del negoci esperen aquest moment amb molta inquietud.
Sí, dilluns hauran d'entregar les claus al Ministeri de Transició Ecològica en compliment, doncs, aquesta llei que obliga a les instal·lacions costaneres a no superar els 300 metres quadrats en domini públic amb una llicència màxima de 30 anys. El club denuncia que s'està vulnerant el dret a la propietat amb una llei que és obsoleta. La seva presidenta, Gemma Mercè, deixa clar que el Club de Mar no és només un espai esportiu, també hi ha un patrimoni cultural, i alerta de que les conseqüències del tancament seran dramàtiques.
Clar, nosaltres, si realment ens tanquen, no tenim un plan B, perquè nosaltres som una escola de vela, som un club nàutic, on anirem? És a dir, nosaltres necessitem estar a prop del mar. Si tanquem, doncs ens hem d'anar, hem de tancar realment la persiana per sempre, i això es perdrà. És a dir, és dramàtic, perquè a més no només el Club de Mar està afectat, hi ha un total de 40 clubs a tot Catalunya afectats. És per pensar-s'ho.
Doncs l'única sortida pel Club de Mar per esquivar aquesta llei de costes i un possible enderroc és ser declarat bé cultural d'interès general, i aquesta categoria l'atorga la Generalitat.
El Partit Popular a Barcelona proposa sancionar l'ús de passamuntanyes i caputxes per cobrir-se la cara en protestes que acaben en desordres públics o conductes violentes per intentar que quedin impunes. És el que va tornar a passar ahir a la manifestació pro-palestina que es va fer a la capital catalana.
I un grup de violents van llançar coets, van cremar contenidors, van fer pintades i van provocar destrosses en locals de menjar ràpid, i tots portaven la cara tapada. El líder del PP a l'Ajuntament de Barcelona, Daniel Cirera, deixa molt clar que qui es manifesta tapant el seu rostre és que no ho vol fer pacíficament.
En una manifestació, quan uno defiende sus ideas, lo hace a cara descubierta. Quien se esconde normalmente no busca libertad, busca impunidad. En Barcelona queremos proteger a los manifestantes pacíficos y frenar a los violentos que se amparan en el anonimato para provocar el caos.
El Partit Popular proposa també un registre de manifestants violents reincidents. Això permetria, diuen, augmentar la quantia de les sancions i serviria també per prohibir la participació d'aquestes persones en futures mobilitzacions.
Els veïns d'un dels edificis afectats per la fuita de gas de l'Hospitalet, el número 82 del carrer Blas Fernández, no podran tornar a casa seva fins d'aquí uns dies. No hi ha afectacions a l'estructura, però sí que ha quedat malmès el sistema elèctric i algunes zones comunes.
Hi ha 10 famílies afectades que avui han pogut entrar una estona als seus pisos, acompanyades dels bombers, a recollir les pertinences més imprescindibles. La Judit és filla d'una d'aquestes veïnes afectades, agraeix la informació que estan rebent, però reconeix que amb els desperfectes que hi ha no poden tornar.
No hi ha portes, no hi ha res, però bueno, s'estan portant bé, estan informant, ens estan informant en tot moment i sí, molt bé, s'estan portant molt bé, però no tornaran, és la casa de la meva mare, no tornaran, i jo crec, ni demà ni aquesta setmana segurament, no, impossible.
Els bombers han confirmat que a l'escola Prat de la Manta, que també es va haver d'evacuar, ja no hi ha presència de gas ni afectacions, però tot i això, avui els alumnes han fet classe a la biblioteca i a un centre cultural.
Més informació a cope.es i a la xarxa social X i Facebook. Yolanda, gràcies, fins demà.
Adeu, fins demà.
I arriba l'actualitat esportiva amb el company Juan Arias. Què tal, Juan? Bona tarda.
Què tal, Montse? Molt bona tarda.
Anem amb l'última hora, perquè ara s'està jugant bàsquet, el partit de l'Eurolliga, que el Barça juga a Dubai.
Sí, està a punt de perdre. El Barça queda en 35 segons, 82-72, temps mort, o una revisió a l'instant replay, em sembla. Per tant, en 10 punts a dalt l'equip del Dubai, el Barça no tindrà pràcticament temps de remuntar aquest partit, que el podem donar per perdut. No ha pogut ser. El Barça, que arribava amb un balanç de 3 victòries i una derrota, i ara seran 3 victòries i 2 derrotes.
I deixant el bàsquet de banda, anem a parlar del Barça, perquè tenim novetats a la infermeria, que per cert està plena, eh?
Sí, Flick espera recuperar jugadors contra el Girona, partit que es juga dissabte a Montjuïc. Víctor Navarro, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, Juan. Montse, tornaran amb alta mèdica Fermín López i Lamine Yamal. Fermín s'ha perdut 4 partits i Lamine Yamal un, per la pubalgia, però va recaure realment. Portava més partits sense jugar. Així que veurem si estan per ser titulars, sí que entrenen amb normalitat. I les baixes que té el Futbol Club Barcelona segures contra el Girona i el Clàssic, però contra el Girona, per exemple, la de Rafinha, Ter Stegen, Joan García, Gavi i Olmo. Rafinha és l'únic d'aquests que podria arribar al Clàssic, però és seriós dubte. Doncs amb aquestes baixes, Fermín i Lamine podrien entrar a 11, tot i que Hansi Flick li agradés que esperessin una mica més. Té de reforços també del filial a Toni Fernández i a Dro, per si cal, a l'extrem o a la mitja punta. Han tornat tots els internacionals, els últims, Roni Bardaggi, que té números de ser titular amb aquestes baixes, Christensen i el renovat Frenkie de Jong, a qui per cert avui se li ha fet un passadís de clatellots per aquesta renovació fins al 2029. I de Ferran i Pedri s'ha quedat al gimnàs, avui no ha entrenat perquè va jugar 70 minuts amb Espanya a l'últim partit, ha fet gimnàs, recuperació, però demà entrenarà en l'última sessió abans del derbi català a les 11 del matí, i en el cas de Ferran Torres ha fet la meitat de l'entrenament, però l'altra meitat gimnàs. No és baixa, però demà es provarà a veure si pot completar l'entrenament. No és baixa contra el Girona, però ve d'aquesta sobrecàrrega per la que va marxar de la concentració de la selecció. A més, demà també important escoltar Hansi Flick després d'aquesta darrera aturada i de les lesions a la 1 del migdia en la prèvia del Barça-Girona de dissabte.
Gràcies, Víctor, pel que fa al Girona. Mitchell recupera Joel Roca després de jugar al Mundial Sub-20 amb la selecció espanyola i espera fer el mateix amb Abel i Chigankov i Lemar, que porten diverses setmanes de baixa o Unagi és dubte.
I qui demà torna a la Lliga és l'Espanyol.
Sí, amb la baixa de Puado per jugar demà al camp de l'Oviedo, al Tartiere, a les 9 de la nit. Avui, roda de premsa de Manolo González, ha parlat el tècnic de les paraules que va dir el nou propietari de l'Espanyol, Alan Peix, que espera veure l'equip entre els 6 millors de la Lliga.
Lo que me interesa es que el equipo asegure la permanencia lo más pronto posible y a partir de ahí la manera de crecer, vuelvo a decir lo mismo. Si no conseguimos ser un equipo estable en primera división, ser top 6 en primera división es imposible. Y esto no vale gastarse dinero, ¿eh? No, porque aquí ha habido inversiones fuertes y nos hemos ido a segunda división, con inversiones muy fuertes y con plantillas bastante más caras que las que hay ahora. Entonces esto no vale gastarse dinero, vale hacer las cosas bien. O conseguimos ser un equipo estable en primera, no vale nada hacer un año muy bueno y el año siguiente descender de categoría. Entonces es imposible. Pienso que la estabilidad es la parte más importante y hacer las cosas con criterio para poder llegar a esto que dice el señor Peix.
Molt bé, això pel que fa a l'Espanyol. Hem de recordar una notícia d'última hora, mala notícia en aquest cas, perquè la jugadora del Barça, Patrick Guijarro, pateix un trencament a un os del peu dret i estarà, atenció, 3 mesos de baixa. Mala sort per la jugadora del Barça, que ahir va guanyar 0-4 al camp de la Roma. Parlem també de plana poliesportiva, victòria ahir del Barça a la pista del Pellister, Macedoni, que el deixa segon a la classificació, a 2 punts del líder Magdeburg en waterpolo. Avui, primera jornada de l'Euro Cup, Dubrovnik, Terrassa i Trieste, Barcelona. Ahir, primera de jornada de la Champions, Sabadell, 12, Barceloneta, 16, i recordem, el bàsquet encara no ha acabat, això és etern, 82 per Dubai, 75 pel Barça, quan queden 20 segons i té possessió el Barça.
Doncs, Juan Arias, com sempre, moltes gràcies, que vagi molt bé.
Bona tarda.
I nosaltres hem arribat fins aquí a la linterna de Cope Catalunya i Andorra. Ja sabeu que ara la linterna continua amb Ángel Expósito i tota l'actualitat d'aquest dijous 16 d'octubre. Tornem demà. Fins aleshores, que acabeu de passar un feliç dia. Adéu-siau.